21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Ràdio entrant amb Olivetes en aquest divendres sant. Avui, aquest programa, se demana una cosa.
Quin color fa avui?
Exacte, quin color fa avui, divendres sant, Maria Antònia?
Edo, mira, avui xerrem d'un color que és el color del buit, però també de la totalitat. És un color que sembla silenciós i pur, però també pot ser fred, clínic i fins i tot senyal de rendició. És un color que vesteixen ses núvies i es papes. Ha inundat les galeries d'art modern i també és part de l'ànima de la nostra arquitectura i també moda. I si encara no ho sabeu, vos ho dirà en Lluís Llach.
Senzillament se'n va la vida i arriba com un cabdell que el vent desfila i fina. I som actors que voltes, espectadors que voltes, senzillament i com si res. La vida ens dona i pren paper. Serenament quan ve l'onada, potser en el deixar-se vèncer comença. La platja enamorada no sap l'espera llarga i obre els braços no fos cas. L'onada avui volgués que
Blanc, se diu aquesta cançó d'en Lluís Llach. Per tant, imagina, Maria Antònia, que avui el color que fa és el color blanc.
Exacte.
Comencem pels principis. Científicament, exactament, el color blanc que és? Que sé que t'agrada posar-te la bata blanca de científica.
Sí. He de mirar el
blanc. Que ben duit,
eh? Sí, ha estat un joc de paraules. En tot cas, el blanc és un puzzle bastant fascinant perquè des d'un punt de vista físic no és un color, sinó se suma de tots ells. De fet, ja ho han commemorat quan t'hem dit que avui és dia de Sant Martí. Isaac Newton ho va demostrar amb precisament aquest prisma, la llum blanca, conté tots els colors d'aquest arc de Sant Martí. Per tant, en tot cas, quan un objecte el veïn blanc és perquè reflecteix tota la llum que li arriba. Per tant, no absorbeix absolutament res.
Per això, quan tenim molta calor, se diu que millor anar de blanc que de negre.
Exacte, com que reflecteix tota aquesta radiació, no s'encalenteix tant com es negre, que ho absorbeix tot. És pura tecnologia natural per sobreviure en aquesta calor.
Home, tecnologia i moda, idò. Ara m'ha vengut en el cap la moda Adlib d'Eivissa.
Exacte. Ara està sonant Pink Floyd, que aquesta cançó l'anomenen Eivissa Bar, que la va compondre en aquest moment de neuràlgia. M'ho han de situar a Eivissa en els anys 70. I la principal instigadora d'aquesta moda és Smila Milahakovic, que tot d'una va veure negoci. Parteix d'aquesta idea d'agafar ses enaigües i ses camises de dormir ses pageses, peces que aparentment anaven de baix sa roba i ningú les ve, per posar-les i vendre's com a alta costura, també, ja que per turistes.
A dia d'avui, aquesta moda perdura, de fet, la moda Adlib, és una de les més reputades del món, i també és blanc de les casetes d'Eivissa i de Menorca, les casetes blanques que enamoren també a molta gent. Per tant, el blanc es present a la nostra arquitectura.
Sí, i de fet, s'encalat d'aquestes cases, és a dir, l'utilització de calç per revestir-les, no és només per estètica. La calç és desinfectant, higiènica i també permet que la pedra respiri. De fet, Santiago Rossinyol, qui amb el seu llibre L'illa de la calma, va batejar a Eivissa com l'illa blanca. Però tornant a l'estètica, a vegades el blanc és matador.
Ja.
Maria Hein, encanta, sa pell me torna blanca.
Clar, durant segles el millor blanc era, de fet, el blanc plom. Era un blanc bastant radiant, cobria molt bé, però també era tòxic. I quina mala utilització d'aquest blanc quan utilitzaven aquest color per maquillatge.
Ah, sí, com a per presumir de sofrir.
Exacte.
No, era...
Com per presumir s'ha de sofrir, o per presumir s'ha de morir. Perquè és que en Elisabet I d'Anglaterra, a l'època Tudor, estava molt de moda sa palidesa, era el sumum de sa bellesa, com qui di que no fos feina en el camp. Clar, ella fa servir el que se coneix com cerussa de Venècia, un maquillatge que mesclava precisament es plom i vinagre. Se fa una capa tan gruixada que semblava que tinguessin sa pell com de porcelana. Quin era el problema? Que es plom penetrava sa pell, te fa caure els cabells i fins i tot s'anava podrint per de dins. Molts d'historiadors creuen que sa seva salut mental i física, que se va col·lapsar al final de la seva vida, en part podria ser precisament per aquest maquillatge tan terrorífic.
Idò sí, no m'estranya. En tot cas, el color blanc estareu tots d'acord que és ben, ben difícil de mantenir-lo polit, de mantenir-lo net.
Clar, i precisament per això, històricament, el blanc sempre s'ha associat precisament en aquesta puresa i també a les altes esferes. De fet, a l'antiga Egipte, el blanc era el color de la deessa Isis i simbolitzava aquesta omnipotència. Els sacerdots només podien vestir de lli blanc perquè, clar, la llana ja se considerava com impura. Mm-hmm. I a la Roma, fixeu-vos que ve la paraula candidat.
Mm, i que té a veure amb el blanc. Càndid?
Ve de toga càndida. Els qui presentaven a un càrrec públic duen una toga de color blanc radiant, fregada amb guix, per demostrar que tenien ses mans netes i intencions pures. Llavors, d'aquí ve l'expressió ser càndid. Està directament lligada amb la toga que duen i les seves intencions com a candidats de lo que era la democràcia.
De fet, per fer referència a es blanc, a sa puresa, es alta, etc., nosaltres tenim moltes expressions.
Pensament en blanc nuclear. No puc fer res més que assimilar ses lletres tortes com escarabats.
Els romans van servir la paraula albus, que d'aquí ve de l'albada, per referir-se a es blanc. Clar, la paraula blanc realment, la que utilitzem nosaltres en català, és d'invasió germànica, del mot blanc, que vol dir brillant o polit. I de fet, en anglès, blanc vol dir sense informació, que està buit.
Quan nosaltres quan dèiem les expressions, per exemple, un xec en blanc, o s'ha quedat en blanc, d'això, que has quedat buit.
Exacte, i de fet, que m'ha deixat de passar la nit en blanc. Aquesta expressió també vol dir que no has dormit en tot el vespre, però ve realment de l'època mitjaval, quan els cavallers havien de vetllar les armes tota la nit, vestits amb una túnica blanca, per simbolitzar que eren purs abans de ser armats i ser anomenats cavallers com a tal.
Passar la nit en blanc crec que és una expressió que tots utilitzem. Però hi ha una altra expressió que no és tan coneguda i que no sé què vol dir, ara tu m'ho explicaràs, que és nits blanques.
Doncs mira, ho explicarem amb el conte d'en Dostoyevski.
Jo sé que ja som a Rússia i tot en la veritat d'una rasta insuperable per Rússia i viu la gent en 0 graus se congelen i
Les nits blanques són un fenomen òptic que passa precisament a Sant Petersburg a l'estiu, que el sol gairebé no se pon i el cel queda com en aquest crepuscle platejat i màgic. I, de fet, Dostoyevsky ho utilitza per explicar una història d'un somiador, un personatge solitari que camina per la ciutat i coneix Anna Natsenka. I, bàsicament, aquest conte és la història d'amor d'aquests dos joves que passen tot una nit desperts a una d'aquestes nits blanques russes. Clar, aquest llibre és un passatge poètic sobre la solitud i, sobretot, l'esperança que dura com aquesta nit d'estiu que pareix que no s'acabarà mai, guiats per aquesta llum blanca que els adona un poc com aquesta alegria de viure, d'aquesta grisor que és el dia a dia que viuen.
I si parlam d'una realitat, d'una manco preciosa que aquesta, una realitat freda, és vera que els esquimals tenen centenars i centenars de paraules per referir-se al blanc.
I doncs mira, això és com un mite lingüístic a mitja. Realment, arrel d'aquesta premissa va ser quan varen començar a pensar-lo dels colors, però realment no tenen tantes paraules pel color blanc, sinó pel tipus de neu. Llavors, com que se confon lingüísticament el blanc i la neu. Llavors, ells tenen paraules per dir la neu que cau, la neu per fer iglús, la neu que se fon. Llavors, nosaltres només veiem blanc, cert, i ells veuen textures, París, i tenen tot aquest coneixement.
En la pluja, que tenim moltes paraules per referir-nos a la pluja, si plou fort, si fa aigua de bimbolles,
exacte,
si fa brusca, i d'ells en la neu.
Exacte, i també un altre sociolingüista de, si bé és cert que pot haver 50 mots per dir, referir-se a la neu, potser no tots els inuits mitjans les saben. Llavors era per desconstruir aquest imaginari de tot. En tot cas, el que et segur que per un inuit és que sabrà distingir d'un blanc o un altre pot suposar supervivència.
I doncs sí. És que a vegades et sembla que les coses són de vida o mort. I si no, que li diguin a ses novies, que sempre van de blanc.
Vestida de blanc, talment un torrent de neu, venies per anar-te'n de mi.
Com... Clar, perquè una novia que no va de blanc diuen que ja du mala sort. Però bé, en general, les novies es veu que van de blanc, qui més qui manco, però no sé si ha estat així sempre.
Clar que va, de fet és un invent relativament modern. El situen molts historiadors al 1840. Clar, abans que passava, les novies...
Modern, tampoc. Brou. Però bé, sí, és vera.
Vull dir, és que és important xerrar...
1840, d'acord.
És important xerrar amb propietat de les tradicions. Sobretot, totes aquestes novies estimades que voleu anar de vermell de rosa, feu-ho si això és el que més ganes vos fa.
Home, clar.
Perquè, clar, abans que passava, les novies simplement se posaven el millor vestit que tenien per casar-se, fos qui fos, a vegades vermell, blau... Clar, però la reina Victòria d'Anglaterra va decidir casar-se amb un vestit de setí blanc pur precisament per destacar la randa britànica. O sigui, ella el que volia era potenciar la seva indústria. Llavors, en ella lluïa aquest vestit blanc de randa blanca, era com que dit, mirau quines randes que fèiem aquí a Anglaterra. Que tot d'una va ser com un hit mediàtic, tothom se va posar amb els ulls posats, i les dones de l'alta societat van voler copiar el seu estil, també dins l'imaginari de la puresa i la virginitat i de més. També volia dir estatus social, tenir un vestit blanc impecable, volia dir que tenies un servei també que te'l podia fer not. Llavors, arrel, s'ha vist molt en el llarg de la història de la moda que les reines posen de moda el que després el poble copiarà.
És vera que pràcticament tothom tenim clares aquestes normes socials, les novies van de blanc, si tu vas de blanc a unes noces, ho fas una mica per fotre la novia, per donar-vos l'expressió, i que en els funerals, en general, els familiars directes van de negre. Però tenc entès que Orient, és blanc. És el color dels funerals.
Clar, perquè per ells el blanc no és el buit, sinó és el color que simbolitza el pas cap a una altra vida. Per exemple, la Xina o la Índia, el blanc representa aquesta desconnexió amb el món material. Clar, han de recordar, aquests països que creuen en la reencarnació, per exemple, han dit Orient amb un gran general, però és bàsicament per referir-se a això. Llavors, el negre podem dir que et sorbeix, en canvi, el blanc allibera. Per tant, per ells, el blanc és aquest color de fer el ritu de pas cap a la pròxima vida que els espera.
Per tant, anem a entrar en el color blanc quan parlam de dimensió espiritual. especialment aquestes dates.
Clar, és vera que ara que estem molt bíbliques, si vos fixam en la Bíblia, es blanc apareix en molt de moments de transformació, precisament. En el passatge de la transfiguració, que descriu que les vestidures de Jesús se varen tornar d'una blancor radiant, com ningú a la Terra les podria blanquejar. Clar, en aquest cas, el blanc mos està dient que Jesús no és d'aquest món. Per tant, associant blanc a divinitat pura.
Mm-hmm. Però també és el color descomiat?
De sa mortalla, precisament, d'aquest llençol blanc que envoltava el seu cos. I també està molt relacionat amb aquest retorn de sa puresa original, del baptisme. Però fixeu-vos en una paradoxa. Avui, divendres sant, dominen els colors foscos, el lila de dol, el vermell del sacrifici. Perquè quan xerrem de blanc, pareix que és un color que mos espera. Mm. Perquè avui, precisament, xerraven del blanc per anticipar, diumenge, que no tindrem programa, per xerrar de sa resurrecció.
I que interessant, això, no ho sabia.
Llavors era tota aquesta parafernàlia per justificar que és perfectament pensat i deliberat xerrar
avui. Que avui fèiem el color blanc.
I en canvi, aquests dies han tingut colors més oscurs per la narrativa que estaven tenint.
Jo, Maria Antònia, en tot cas, som més de cultura pop. És a dir, jo ahir, quan me vares parlar dels vestits roses, de la simbologia del vestit rosa de na Marilyn Monroe, de na Madonna, de la reina Sofia Emèrita. Jo ara vull que m'expliquis una mica la iconografia dels vestits blancs, a banda des de noces i funerals. Quins tens?
He d'anar a mi, amb una altra vegada, un vestit blanc de na Marilyn. One silver
dollar. Home, per favor, és que na Marilyn Monroe, quan molt la imaginam, la recordam, millor dit, la recordam amb aquell vestit blanc que li vola des de sa falda.
Exacte. De fet, ara estem sentint a ella cantar a un altre western, però aquest vestit blanc icònic damunt d'aquesta reixa de metro que li aixecava sa falda, com dius Inés, és de sa pel·lícula The Seven Year Itch, o sa pico que va durar 7 anys. Clar, aquell vestit blanc era com que jugava entre sa innocència i tota aquella sexualitat desbordant que tenia. Clarament, tothom la recorda i és d'aquesta manera que se l'ha representat moltes vegades, però també tenim altres vestits blancs icònics del cine, com per exemple na Sharon Stone, Instinto Básico.
Home, na Sharon Stone,
clar.
Aquell cruce de piernas, aquell com diuen en castellà.
Sí, de fet, els City Fits recuperant l'escena, jo vaig jurar que anava de blau per l'ambientació de la sala. Vaig tornar a mirar l'escena a YouTube i va vestida d'un blanc minimalista, impolut, quasi mèdica, quasi clínica, perquè a part de que és una persona molt freda i molt calculadora, també mos com a dona aquest escut de puresa que evidentment és fals i és una posada en escena que se revela a l'interrogatori.
En aquella escena era, se troba un interrogatori.
Exacte.
I ella va de manera molt elegant.
Tota de blanc.
Tota de blanc per, bé, una mica això, vestir-se de puresa a un interrogatori.
I d'innocent.
Exacte, aquesta simbiosi. Bé, ja que hi som, parlam també del blanc a la pintura, a l'art.
Clar, si xerrant de la pintura, han de xerrar dels impressionistes, perquè ells van ser els primers que van tenir els nassos de dir que el blanc pur no existeix a la natura, com tampoc ho fa el negre pur.
Per tant, segons els pintors impressionistes, el blanc i el negre no existeixen.
Clar, fins llavors els pintors acadèmics fan servir el blanc només per donar llum a les figures. Però clar, va ser en Monet, en Renoir, en Pissarro, que van fer una passa més i van dir no, el blanc pur, tal qual el poses a l'extrem d'espot de pintura, no existeix. Doncs precisament que amb el negre passa exactament el mateix. Les ombres negres no són així, sinó que són tenen matisos dels colors que s'hi reflecteixen.
Però els seus quadres, com se veuen? De quin color se veuen?
Mira, per exemple, si anem en en Monet, té com una serialitat de quadres on pinta la neu. I aquesta neu d'en Monet s'ha de veure, perquè evidentment tu identifiques que és neu, però és neu com amb tons de blau, de lila i colca rosat i groc. Clar, varen entendre que és blanc és com precisament per sa propietat que té una taca que és com mirall de tot el que té en es voltant. Per ells és blanc és una eina per capturar s'instant, sa llum, allò que els hi preocupava realment en els impressionistes. Van ser com un poc més, encara que no se'ls vegi així, realment van ser persones més científiques. Van dir, no, anem a entendre com funciona, com veiem els colors. En el final, el blanc el varen elevar a una categoria molt més gran que s'havia tingut fins en aquell moment. Uh-huh. Per tant, sí.
I els pintors d'avui en dia, què diuen?
Mira,
a favor o no tan a favor de,
clar,
del blanc?
Saps què passa? Que després la història de l'art en la pintura, ja ho sabem tots, se'n va anar per els camins de l'abstracció i aquí ja no hi ha ningú que representi res i ningú li interessa representar la realitat, sinó que entram en els art abstractes, idees. Llavors, un quadre que t'avui comentar, Inés, és d'en Casimir Malèxit, que se diu aquest quadre Blanc sobre Blanc. Del 1908.
O sigui, molt conegut.
No és una broma, realment. O sigui, el que està dient és com una bastant revolucionari. Clar, el blanc és el color de l'infinit. Per tant, hi ha tota mena de possibilitats que tenim en aquest quadre, que realment no és blanc sobre blanc, però amb dos tons diferents. Llavors, veiem un quadre blanc, 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 amb un quadre, un quadrat de com un blanc més trencat a damunt.
No és una expressió, també, blanc sobre blanc?
Com des de evidentoses.
Evident, no?
Evident, blanc sobre blanc.
Bé, i per acabar, Maria Antònia, m'has dit que volies recordar un moment de ràdio.
Sí, un moment de ràdio històric, perquè aquí entendrem el blanc com un crit per la pau.
De vegades la pau no és més que por. Por de tu, por de mi.
Por de aquí ve un punt on la ràdio i els blancs se converteixen en un moment que bàsicament era una eina de supervivència. Ens hem de situar a Múnich el 28 d'abril de 1945. Falten pocs dies per al final de la guerra i els grups rebels agafen precisament el control d'emissores de la ciutat. Llavors, saps què varen dir en antena? Varen demanar a tota la població civil que tragués els llençols blancs en els balcons i a les finestres. Clar, era una estratègia per demostrar que quan arribassin els americans, la ciutat ja no volia lluitar, llavors, bàsicament, era una manera de rendir-se i prevenir la supervivència. Què va passar? Que encara quedaven patrulles fanàtiques de la CSS que voltaven pels carrers. Llavors, pels nazis, aquells llençols blancs eren una traïció i era com aquesta ment derrotista de ja no creix en nosaltres. Llavors, es veure que va començar a haver com dispars en contra d'aquelles finestres on penjaven aquests llençols de color blanc.
De fet, la bandera blanca és símbol de venia en símbol de pau, no?
Exacte.
Són de pau.
Són de pau.
I també la bandera blanca està reconeguda pel dret internacional.
Exacte, la bandera blanca també se diu bandera parlamentària, també se pot dir així, i simplement significa això, voluntat de negociar, alt el foc o rendició en períodes bèl·lics o en conflictes. Clar, de fet, enganyar l'adversari amb l'estratègia de bandera blanca, o bé executar els rendits que en aquell moment són armats, constitueix, per exemple, un crim de guerra. Vull dir,
sí?
Així com està com institucionalitzat aquesta idea.
I quan va ser reconeguda?
Mira, va ser reconeguda una conferència, a la conferència d'Haia del 1899, el 1907, i a les convencions de Ginebra ja va quedar com completament integrat en aquest dret internacional. I clar, és un costum que ja tenia una història de mil·lennis, perquè de fet, ja si anem a la capitulació, per exemple, de la dinastia Han, que va ser el 220 abans de Crist, ja utilitzaven aquest mateix símbol i, de fet, durant l'imperi romà un historiador també fa esment de que s'utilitzava com a símbol de rendició dels legionaris. Per tant, és quasi curiós que hagi com aquest consens col·lectiu que es blanc vol dir això. I ara, a damunt, està recollit per la llei.
I tot, avui en dia, tant de bo, més banderes blanques. Necessitam aquesta bandera blanca avui en dia més que mai.
No és més que por.
Color blanc, Maria Antònia, ha estat interessant.
Sí, la veritat és que si podem recapitular, avui hauríem de dir que el blanc és de tot menys avorrit. Hem començat amb la física de Newton i hem acabat amb dret internacional, passant per la puresa tòxica del maquillatge de plom de la reina Elisabet i les nits blanques d'en Dostoyevsky. Ens hem vestit d'alip en les enaigües pageses eivissenques i hem après que si anem de núvia amb aquest color és per culpa de realment d'una operació de màrqueting de la reina reina Victòria durant el segle XVIII. Per tant, perdoneu, de nou. Llavors, hem intentat desmuntar mites sobre la neu dels esquimals i hem descobert que els impressionistes van ser els primers que varen tenir el valor de pintar les pintures més radiants i, curiosament, menys blanques.
També han descobert que el blanc és el color de les grans contradiccions, és de la mortalla amb la qual s'embolica els morts i la resurrecció d'aquestes dates de Pasqua, una bandera blanca que mai falta i nosaltres, per no quedar-nos en blanc, continuarem en directe, aquí.
Jo crec que sí, amb olivetes.
A Iveta Ràdio.
Tanca les boques i lliga les mans, només et deixa les cames per fugir de vegades la pau. De vegades la pau no és més que això, una buida paraula per a no dir res. De vegades la pau.
Amb olivetes i Vetres Ràdio.
I Vetres Ràdio és cultura.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més. Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes amosos, curiositats i bona música.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Treballant les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
Amb una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Dissabte, 6 hores de ràdio esportiva perquè no falti detall del millor futbol de primera divisió. Reial Mallorca, Reial Madrid.
A partir de les 2 del migdia, Esports en Joc segueix la prèvia amb les millors seccions.
L'arribada dels equips a l'estadi de Sant Moix.
I la transmissió, com sempre, amb la màxima intensitat.
I en acabar, el postpartit en l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Dissabte, no t'ho perdis, Mallorca-Real Madrid, a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
A IB3 Ràdio, amb olivetes, amb Inés Mateu.
A continuació, mos endinsam en un tema ben interessant. Atenció, perquè és el tema dels gurús. Els retirs espirituals a preu d'or i unes pràctiques que fan moure la CEA a més d'un psiquiatre i a més d'un jutge. I per això m'on hem d'anar a Eivissa. Nico Ribas, bon dia.
Bon dia, Inés, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, aquí un dia més, molt content d'estar amb altres. Aquest tema, en fi, és prou curiós.
Motxilla carregada curiós, avui, eh?
Motxilla carregada de pseudociència, de pseudoteràpies. Xerrarem d'un fenomen que, com tu bé deies, ha convertit la nostra illa en un dels mercats mundials de l'espiritualitat de pagament. O sigui, podríem dir que ara mateix Eivissa és una mena de taulell on falsos gurús internacionals et venen de tot, des d'alinear xacres fins a manifestar la kundalini o purificar l'ànima amb cerimònies de cacau o de cafè. I atenció, perquè la setmana vinent, a partir de l'11 d'abril, tenim un esdeveniment a Eivissa que es diu Hipnòtic.
Mare meva, la setmana que ve, idò, Hipnòtic, el nom ja avisa. Però què és exactament? Perquè he llegit que és una mescla de coses que d'entrada semblen d'un altre planeta.
És un retir de 6 dies que es publicita a les xarxes socials com una experiència per despertar el poder eròtic, però atenció a la fórmula, ho defineixen com un retir hipnòtic amb BDSM. BDSM, la pràctica eròtica de dominació i submissió, no?, que es barrejaria amb estats de tràngol hipnòtic, no? Tot això, a més, atenció, en una localització que no sabem ben bé on està. L'únic que ens diuen, que diu l'anunci, que es publicita, és localització secreta enmig de la natura boscosa d'Eivissa.
Quin susto entrar a un bosc i trobar-te aquest desastre. Clar, imagina que deu ser una localització secreta, comença a sonar com de pel·lícula de misteri, i supos que també es preu, deu ser un misteri per la majoria de mortals que mos ho trobarem en lloc d'accedir-hi, no?
Sí, jo, de fet, això de la localització secreta em pregunta també si no té a veure amb que no es vulgui saber exactament què és el que es fa allà dins, no? El preu no és cap misteri, però sí que és prohibitiu. Una plaça per aquests 6 dies pot costar més de 3.000 euros. Per aquest preu, els assistents tenen dret a 3 menjars vegetarians al dia, ioga matinal i treball corporal. Però el que realment compren és el que en David Marius, el promotor, anomena rituals col·lectius immersius. Ell es defineix com un hipnoterapeuta, un coach acreditat, i afirma que des del 2023 ha unit la hipnosi amb aquesta faceta seua de dominant professional de BDSM.
Per tant, estan parlant d'un orgasme per hipnosi. Això és el que venen realment?
Sí, podríem dir que sí. De fet, en David Marius publica vídeos on suposadament aconsegueix que els clients arribin a l'èxtasi només amb la veu i la sugestió. Uh-huh. Ell ho explica d'una manera molt visual. Diu que la hipnosi utilitza suggeriments per estimular la imaginació i que això desencadena respostes reals al cos, exactament igual que quan penses en el teu menjar preferit i se't fa l'aigua a la boca. Clar, aquí entram en un terreny complicat. Hem parlat amb diferents experts sobre aquest tema. Un és el psiquiatre Jordi Risco, que diu que, clar, que la hipnosi és un estat d'atenció augmentada, que és una eina terapèutica real, però que induir un orgasme així és molt complicat. I, a més, ell també explica que el perill no és només que sigui o no cert, sinó que si el guia no té una formació mèdica o psicològica, com és el cas del David Marius, que no la té, hi ha un risc real de retraumatitzar una persona si aquesta té traumes previs, per exemple, no, en la
Mare
seva vida.
Meva. De fet, a veure, el doctor Carles Recasens, per exemple, sí que s'ha pronunciat sobre aquestes qüestions i és molt contundent. Si no ho fa un professional de la salut, és pseudociència.
Sí, i no només això. Ell diu que gran part de l'èxit d'aquests gurús és el màrqueting i el poder de les expectatives de què hi ha, no? I l'altra qüestió que ens hauria de preocupar, Inés, és el tema legal. Uh-huh. Hem parlat amb un advocat penalista que és expert en sectes, en Carlos Bardavío, que, clar, ell avisa que amb la llei del només sí és sí, qualsevol acte sexual on la voluntat estigui anul·lada, i posa l'exemple d'un tràngol hipnòtic, pot ser considerat una agressió sexual, perquè el consentiment ha de ser lliure i, sobretot, revocable en qualsevol moment.
Sí,
clar,
però
aquí ja entrem en un terreny complicat. No?
Sí, sí,
clar,
sí. Delicat, sí.
Sí, però en Màrius diu que ells formen a sa gent en el consentiment abans de començar, no?, aquestes sessions.
Sí, sí. Ho diu tant a la seva pàgina web, també li hem preguntat directament. Diu que ell es defensa dient que practiquen la comunicació clara del sí i del no, i que la hipnosi no és absència de consciència, sinó que és un estat d'enfocament selectiu. I fins i tot envien formularis detallats 3 setmanes abans per conèixer la salut i els objectius de cada participant. No? Hem parlat amb una altra psicòloga, en aquest cas una Rebeca Pozuelo, que ella també és, ella treballa en una fundació de psicologia, que també està enfocada en aquesta especialitat sobre sectes, pseudociències, etc. No? Ella adverteix que la línia amb les dinàmiques sectàries és molt difusa en un esdeveniment com aquest, no? I diu que sí que es podria produir el que en psicologia es denomina prevalència, no? Que és beneficiar-se d'una situació de superioritat o autoritat per aconseguir el que vols d'una altra persona, no?
Hi ha una part, Nico, d'aquest David Màrius, que me té molt intrigada, i és que he vist que cita com a referents noms que duen directament a les anomenades escoles de lligar. Uf!
Aquesta part a mi em semblava com la més fosca de tot, perquè quan vaig veure aquest esdeveniment dic que això té... això és interessant explicar-ho, però el que no m'esperava trobar era que ell cita Neil Strauss, que és l'autor d'un llibre que es va escriure fa més de 20 anys, que es diu El mètode, The Game, en anglès, no? I aquí, en aquest llibre, ell va popularitzar una sèrie de tècniques de seducció que es consideren misògines. Una d'elles és una que es diu en anglès el negging, no?
Negging, que veurem. Explica això bé, perquè sona a manipulació de manual.
Sí, de fet ho és. O sigui, consisteix en fer un compliment velat, no? Seria una espècie de comentari per baixar l'autoestima d'una dona en el moment de conèixer-la. L'objectiu seria que ella se senti insegura, que cerqui l'aprovació de l'home i fent-la d'alguna manera més vulnerable quan tu intentes lligar amb ella, no? El més curiós és que el mateix Strauss, anys després, en una entrevista, es va penedir d'alguna d'aquestes tècniques i les va titllar d'horribles i d'objectificants.
No? Escarrufa una mica, passant de hipnosi al BDSM i acabam en tàctiques per minar l'autoestima. Però és que, Nico, aquest mercat d'espiritualitat a Eivissa va molt més enllà. Ara també tenim allò que s'anomena neoxamanisme. Què és?
Sí, sí. Mira, un cas de fa 2 anys que va acabar amb una organització criminal internacional desmantellada. Va ser una operació de la Policia Nacional que va desarticular un grup sectari que tenia bases a Madrid, a Eivissa i a Màlaga. 19 persones van ser detingudes, acusades d'un delicte contra la salut pública, tracte d'éssers humans i contra els drets dels treballadors. El líder era un home que es deia Varela, vale? Va morir durant el procés judicial i es dedicava, entre altres coses, a fer rituals amb ayahuasca, peyote i mescalina, en seus que definien com epicentres, atenció a aquestes paraules que utilitzen, epicentres d'evolució interior.
Evolució interior, clar, però com era aquesta cerimònia? Perquè a vegades mos ho venen com una cosa molt mística, però en realitat l'ayahuasca, per exemple, és una cosa molt més física.
Sí, clar, o sigui, els xamans que fan aquestes pràctiques a Amèrica Llatina sí que t'expliquen que això pot tenir un viatge molt, molt fort, no? Però quan això es comercialitza per gent, que al final l'únic que els interessa és fer negoci, el que acaba passant és que pagues per vomitar. Una usuària, de fet, en Irene, que va anar a un d'aquests encontres a Eivissa, explicava que havies de dur un adredor, un coixí, i que a la sala cada persona tenia el seu lloc en un cercle, et donen un petit cubet, vomites i un rotlle de paper higiènic, no? Clar, la ayahuasca provoca unes purgues físiques que són molt bèsties, perquè parlen de vòmits, diarrees, etc. No? I bé, i aquestes pràctiques s'han acabat sent molt, diguéssim, comercialitzades a llocs també com a Eivissa, no?
Uh-huh. I a més, a llocs concrets d'Eivissa, com són els hotels de luxe. O sigui, mos imaginem aquest context a dins un hotel de luxe, Nico. És que no, perquè a vegades mos imaginem que això passa a llocs amagats, a localitzacions, boscos, etc. Però també passa a hotels de luxe.
Sí, en aquest cas parlaríem més de viles, de viles de luxe, però sí, sí, en aquest cas, aquest grup en concret que es va desmantellar, una sessió et pot costar 190 euros, però els retirs de diferents dies poden pujar fins a 3.000. La policia creu que aquestes substàncies psicoactives poden ser eines de control coercitiu que utilitza, en aquest cas, el xaman o el pseudolíder, no?, per captar i manipular un grup. I en el cas de l'organització del Varela, tenia una seu a la selva colombiana per fabricar tot aquest brebatge que introduïa en Espanya amb el que es diu mules, no?, que són persones que utilitzen per introduir a través de l'aeroport de Barajas, no?, de Madrid, tota aquesta mercaderia, simulant importacions de productes totalment diferents, no?
O sigui, mules d'ayahuasca, és com un negoci ja rodó. Però, clar, els metges, què en diuen d'aquesta, entre cometes, medicina?
El Carlos Rodríguez, que és el metge del sindicat mèdic d'Eivissa, ha estat molt clar. Diu que no és segur, que no hi ha cap evidència científica que aquestes substàncies et puguin curar malalties, com alguns d'aquests gurus s'atreveixen a dir. I, de fet, ella ha comentat també que les urgències de l'Hospital de Can Mises a vegades rebien pacients intoxicats que ni tan sols saben que han pres.
Wow. Però com hem arribat fins aquí, Nico? Perquè ara mos estàs explicant una informació que realment impacta i que passi tan a prop de casa nostra com, en aquest cas, a l'illa d'Eivissa, que dius que ara mateix és un mercat espiritualista que està...
Neo-xamanista.
Sí, que està a l'ordre del dia. Com hem arribat fins aquí?
Clar, en seccions anteriors hem parlat una mica no, de la cultura hippie, de determinats orígens d'Eivissa. Diguéssim que això seria una conseqüència d'una subcultura que s'alimenta com a mínim des d'aquí, però clar, un concepte que d'alguna manera s'ha acabat prostituint, no? Diguéssim que és cert que el consum de substàncies no és una cosa nova, a Eivissa tampoc, això ve des d'aquesta època, però ara tot està dins d'un no sabia com explicar-ho, dins d'un context molt més fosc, on hi ha moltíssima gent que l'únic que penses en fer negoci, no?, i on tampoc hi ha, diguéssim, cap tipus de valors darrere. Abans, la gent que venia anteriorment a Eivissa vivia d'una manera més austera, els primers venien fugint d'alguna manera de la guerra de Vietnam, no? Sí que es compartien una sèrie de valors i una mirada sobre el món, no? una forma de viure de forma més senzilla, no? Diguéssim que tot això, en aquest context que estan parlant, s'ha perdut, no?
Clar, han passat de meditar gratuïtament a la platja a pagar fortunes per un esdeveniment espiritual.
Clar, és que és el que deia també en Jorge Pineda, que és un professor de ioga a l'illa, que deia que ara qualsevol es fa un cursat a l'Índia, no?, i es torna creient-se un mestre, no? Segons el seu pensament, estan parlant d'un professor de ioga que està format en el budisme i de més, que segons el seu pensament, algunes tradicions espirituals, ell sí que considera que es pot aconseguir el que s'anomena, per exemple, això que parlàvem al principi, no? El despertar de la Kundalini, que estem ja dins del terreny, no? de l'espiritualitat, però ell et diu el que és impossible és fer-ho en una sessió, com t'aven alguns d'aquests gurus, diu, això ho assoleixen molt poques persones al llarg de la seva vida, d'una vida d'oració i meditació, estan parlant ja en el context del budisme tibetà, no? D'aquest tipus de meditadors, i critica també que tots aquests cursos com el tantra o el que parlàvem del BDSM i tal, no acaben sent només una espècie d'excusa per fer orgies de pagament sense cap base real, diu ell, no?
Uh-huh. Hi ha una altra pregunta que és molt interessant, Nico, que mencionem i que analitzem, i és que tal vegada, darrere tota aquesta espiritualitat barata, entre cometes, s'introdueixen també idees polítiques.
Sí, de fet, sí. Durant la pandèmia ja recordareu que es van fer moltes manifestacions, tant a Palma com a Eivissa, en contra d'algunes mesures sanitàries que s'estaven decretant. Hi havia gent que podia tenir pues, un criteri, diguéssim, més legítim, no? Per motius X, jo què sé, econòmics, el que fos, o que els semblava que les mesures eren exagerades, però hi havia una altra part d'aquestes manifestacions que estarien una mica dins el que coneixeríem amb les teories conspiranoiques, no? I durant la pandèmia aquesta desconfiança cap al sistema va fer que molta gent d'aquest món del benestar, del ioga, l'alimentació natural, pilates, etc., va començar a interioritzar aquestes teories i han acabat creient en moviments com Canon, no? El moviment aquest dels Estats Units, que si et diuen que si hi ha grups secrets que controlen el món de forma encoberta, que si el 5G és una forma de controlar-nos també, que varen col·locar xips a les vacunes o que les vacunes contra la Covid eren també una espècie de que estaven provant vacunes amb la gent, etc. No? I clar, ara mateix hi ha una relació entre una part, no tota, però una part d'aquesta pseudoespiritualitat està relacionada també amb aquesta idea, amb aquestes idees conspiranoiques de, diguéssim, que no creuen en el sistema, no?
Clar, Canon a Eivissa, o sigui, estàs dient que hi ha gent fent el salut al sol mentre pensa que en Donald Trump, per exemple, és el salvador contra una xarxa de pedòfils satànics, recordant-me, això és el que pensen la gent que està adherida en el Canon. Que el pedòfil no és en Donald Trump, sinó una xarxa que ell mos defensa d'això.
Sí, és...
Una bogeria, Nico.
Una vegada no sap ni què dir. En Pineda el que explica és que anteriorment persones d'aquests cercles tenien més idees relacionades amb el moviment hippie, eren més, potser, no sé, de més progressistes o anarquistes, i ara s'estan repetint discursos de l'ultradreta, no? Tenim exemples mundials com aquell home en Banyes, recordareu, que va saltar al Capitoli, que era un practicant d'arts xamàniques que només menjava orgànic, Natila Hildmann, que és un famós autor de llibres de cuina vegana a Alemanya, que s'ha convertit en un líder conspiranoic d'extrema dreta també, i bé, en tenim més exemples d'aquest tipus, no?
Sí, de fet, Jorge Pineda fa servir un terme que sembla brillant, que és l'espiritualitat privatitzada. Són aquest tipus de pràctiques.
Sí, ell diu que és una mena de Prozac cultural, que et dona una sensació de felicitat transitòria, però que no enfoca els problemes reals com la injustícia social o l'aïllament que malauradament a vegades vivim, no?
Jorge Pineda, que per cert, sí. Nico, és un dels pioners en la introducció de disciplines orientals com el ioga a Espanya. Vull dir que ell també viu l'espiritualitat des de el ioga, des de la psicologia, des de aquestes pràctiques saludables, I ell s'apostula absolutament al contrari en aquest tipus de pràctiques de les quals parlam ara.
Sí, sí, estem parlant d'una persona molt seriosa. Moltes d'aquestes pràctiques, la meditació, el ioga, està provadíssim, que té moltíssims de beneficis per la salut i molta gent que està dins d'aquest món realment aporta coses positives. No? El problema és quan s'utilitzen algunes d'aquestes pràctiques o idees, no? per altres interessos diferents, no? Cosa que ell explica molt bé, no? I, clar, és un mercat que mou molts de diners, no sabria dir quant, però mou pasta, no? I, jo què sé, hi ha guies que fins i tot et venen cerimònies de tabac per 88 euros per vibrar en abundància. Tu decideixes quan inverteixes en tu mateix, no? Utilitzen aquest tipus d'eslògans, no? per captar la gent.
Clar, és que és curiós com tot se torna un producte, no? Tenim fins i tot podcasts on els gurus diuen que ja no se connecta a les pistes de ball, sinó celebrant sa vida, sa natura, amb cristalls i altres herbes, no?
Sí, és com forma part d'aquest nou luxe, no? Retirs on et regalen un litre de kombucha, una llista de reproducció exclusiva per a la teva autopràctica, no? Et donen suposats tips perquè després tu a casa tinguis la sensació que pots dominar determinades disciplines que hi ha altres ioguis que potser els hi dura tota una vida, no? James Ball, que del diari The Guardian, assenyala que el vincle entre teràpies alternatives i conspiracions, el que explicaven, té almenys un segle d'antiguitat i que seria una reacció al coneixement tradicional, no? Mm-hmm. Que és el que sí que, d'alguna manera, promou el professor Pineda, no? Uh-huh.
Bàsicament, en Nico, el resum del que hem parlat avui, el resum de tot això és bastant inquietant. Tenim retirs de 3.000 euros que barregen BDSM amb hipnosi a Eivissa. Tenim xarxes de tràfic d'ayahuasca on la gent vomita en cubets mentre pensa que s'està curant de tots els mals. I tenim també una mescla explosiva de pseudoteràpies i conspiracions d'ultradreta que s'estan colant a les sales de ioga. Per tant, molt inquietant tot plegat.
Molt inquietant, i la resposta dels professionals de la salut és sempre la mateixa. Evidències, no? El Carlos Rodríguez diu que encara està per veure que algunes d'aquestes teràpies hagin curat a ningú d'una malaltia greu. Pot haver sugestió, sí. Mm-hmm. És una cosa, això també ens ho deien el psiquiatre i la psicòloga amb qui hem parlat, però no es poden curar malalties greus, no? I bé, jo crec que aquesta seria una mica la lectura que podríem fer, no? Sempre consultar el teu metge de capçalera sobre qualsevol pràctica alternativa o disciplina que un pugui o que vulgui practicar. No?
En Nico Ribas, el nostre company d'Eivissa, avui mos du aquest tema perquè precisament la setmana que ve, de l'11 al 17 d'abril, se du a terme un esdeveniment hipnòtic a Eivissa on se proposen algunes tècniques qüestionables i fins i tot mencionen una localització secreta. Tot està organitzat per en David Marius. Nico, jo no sé si has pogut xerrar en l'organització d'aquest esdeveniment amb en David Marius.
Sí, sí, i tant. Sí. Hem parlat amb ell i, clar, és que ell és molt intel·ligent perquè ells juguen molt bé amb els límits de la legalitat, no? Uh-huh. Per tant, ell no es presenta com un metge, ell no es presenta com un psicòleg, ell ho presenta tot com, bueno, tot això està dins del joc, tenim experts i professionals que en tot moment tenen cura de que tot el que es fa sigui, doncs, dins del consentiment, no? Ell explica que si veu que hi ha alguna persona que realment té algun trauma o algun antecedent metge delicat, el deriva al metge, no? Uh-huh. Vull dir, ell, quan li preguntes per qualsevol cosa relacionada amb el seu retir, ell sap molt bé què és el que ha de respondre. Uh-huh. Bé, tampoc hauria... De primeres, clar, com que tampoc sabem exactament què és el que fan allà dins, només tenim els vídeos, clar, tampoc es pot posar en dubte la presumpció de la culpabilitat, diguéssim, no?
Per suposat.
Però sí que és cert que ell el que diu és això, no? Uh-huh.
Per suposant, Nico, i agraïm que mos duguis aquest tema sempre amb fonts fiables i havent contrastat i contactat amb tots els implicats. En Nico ha fet una feinada, així que moltes gràcies per dur-nos aquest tema, Nico.
Gràcies a tu, Inés, i ens sentim dilluns.
Exacte, dilluns. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, adéu-deu.
Fem una aturada per serveis informatius, actualitat puntual amb Antoni Escanelles i tot d'una tornem a darrera hora d'entrant en Bolivetes d'aquest divendres.